Benvinguts a l'Internauta.
En el programa d'aquesta setmana, en Vicent Partal conversa amb Alba Trepat, de l'ONG Setem, organitzadora del Mobile Social Congress Alternatiu, el congrés dels mòbils que es fa la setmana vinent a Barcelona. La jornada és una de les nombroses accions, amb esperit crític respecte a la indústria mòbil i electrònica que es fan aquests dies a la ciutat. També repassem l'actualitat tecnològica fent referència a una petita i important novetat d'Instagram, l'aparició d'un complet mòbil mini i la nova campanya de plataforma per la llengua perquè LinkedIn incorpori el català. A la seva secció habitual, el consultor informàtic Joan Jofre ens explica com podem muntar, de la manera més senzilla possible, una ràdio casolana. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 19 de febrer de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com és ben sabut, en poques hores, dilluns, començarà a Barcelona el Mobile World Congress, aquesta fira mundial de la tecnologia mòbil, que s'ha convertit en una cita enorme, ve gent de tot el món, grans noms, grans marques, etc, etc, etc. El fet de que, evidentment, té un impacte enorme sobre la ciutat de Barcelona i sobre el país, no ha d'amagar, però, que n'hi ha crítiques a fer tant al propi mobile com al que n'hi ha al darrere, a la indústria que hi ha al darrere d'això. Som un país en el qual, per sort, no ens manca mai la capacitat crítica i per això hem volgut dur a l'Internauta, precisament hores abans que comenci el mobile, la gent que està plantejant, diguem, l'altra cara del mobile. En concret, està amb nosaltres l'Alba Trepat, de Setem. Alba, benvinguda.
Hola, gràcies.
Per a parlar-nos del Mobile Social Congress, que és tota aquesta, diguem, visió alternativa al que està passant, i concretament tu treballes més en la campanya Electronic Watch, de la qual parlarem també després, però comencem pel començament. En ocasió, precisament, de la celebració del Mobile, vosaltres plantegeu que s'ha de mirar d'una altra manera tota aquesta indústria, no?
Sí, nosaltres veiem que un any més, no?, hi ha aquest gran rebombori al voltant del Mobile World Congress, que és un congrés molt centrat en les empreses, no?, en aquest desenvolupament incessant, no?, de la tecnologia, aquesta carrera que sembla que sigui una necessitat vital, no?, tenir cada vegada més i millor tecnologia, i en canvi la cara controvertida que té tot això, doncs, continua oculta, no?, i aquí és quan nosaltres hem vist la necessitat de tots aquests temes silenciats, doncs també portar-los a la ciutadania de Barcelona, no?, i per tant contraprogramar el Mobile World Congress amb el que nosaltres hem anomenat el Mobile Social Congress.
N'hi ha diverses iniciatives, no totes les organitzeu vosaltres, n'hi ha més gent que organitza coses, però concretament en el vostre cas, vosaltres el que feu és dimarts i dimecres?
No. És dimarts 23,
dimarts 23
exclusivament dimarts 23 a la tarda. De 4 a 9 estarem al casinet d'Hostafrancs.
I el que feu allà, què és?
Doncs allà tindran lloc diverses activitats, totes en el mateix espai, perquè no volem que ningú es perdi res. Llavors hi haurà alguna projecció de documentals a partir de primera hora, no?, mentre va arribant la gent. Hi haurà un espai reservat a una install party, on qui vulgui pot portar els seus ordinadors i descarregar-se programari lliure. Hi haurà també un espai reservat a una restart party. Restart party.
Què és això?
És menys conegut, però és un espai on pots portar també el teu equipament elèctric o electrònic i aprendre a reparar-lo. Llavors hi haurà gent que explicarà, doncs, com obrir un ordinador i com mirar què li falta.
Quina por. Val, d'acord.
I l'acte central, diguéssim, del nostre congrés, doncs, són les xerrades, no?, que hem organitzat així en petites taules rodones de dos per tractar tots aquests temes que nosaltres creiem silenciats.
A part d'això, n'hi ha altres activitats a la ciutat que s'engloben en aquest plantem cara al World Congress, al Mobile World Congress, que evidentment qui vulgui trobar informació ho té molt fàcil, però trobant en parlarem tots, per tant, no és complicat. Si tu hagués de dir Què és el pitjor d'aquesta indústria, des del teu punt de vista? O quina és aquesta cara amagada que no es veu? A què apuntaries? Quins temes et sembla que són els més greus?
Tots són greus, tots els que portem en les taules ens sembla molt necessaris apuntar aquesta problemàtica i buscar-hi solucions, no? Perquè a més nosaltres proposem alternatives a tota aquesta problemàtica. Des de CETEM el que nosaltres treballem són els drets laborals i les vulneracions de drets laborals que hi ha actualment a les plantes de producció dels principals fabricants per contracte, que són empreses que produeixen per les majors marques, les principals marques, de fet, per diverses marques a la vegada. Per tant, afecten a més d'una.
Sí, el famós tema de que un iPhone costa de fabricar, ara no recordo la xifra, però 20 euros, no sé el que val, però una cosa així, eh? No, o sigui, no arriba a 100 i te'l venen per 600, no? Vull dir, i això es basa en bona part en l'explotació laboral, sobretot en països asiàtics, no? Aquest famós dissenyat a Califòrnia, produït a la Xina, que amaga aquesta descompensació entre els drets d'un costat i de l'altre.
Sí, no et sé dir el preu exacte que costa la producció, suposo que depèn en cada cas, però en el cas d'Apple, per exemple, com he sabut, Apple no té fàbriques. Hi ha altres marques que tenen fàbriques pròpies i subcontracten una part, però en el cas d'Apple tot és subcontractat i treballen amb grans fabricants per contracte. En el cas de la indústria electrònica, els principals fabricants per contracte veiem que tenen base a Taiwan, a Singapur també, i les principals plantes són a Xina, dins de Xina continental, no? Llavors també hi ha altres països on es produeix, però aquest és el gran origen, bueno, com tot, eh? La principal fàbrica del món de qualsevol producte és Xina, no? I el cas de l'electrònica no és diferent.
Hi ha alguna gent que pot caure en la crítica fàcil i qualificar-vos de ludites o de neoludites o de batre, no voleu que anem amb mòbils pel món, no? No és això, quina és la resposta a això?
No, no és això. Portem dues línies de crítica. D'una banda sí que, i des de CETEM és una cosa que treballem molt, i és el consum responsable. I és el fet que cadascú hauria d'avaluar què són necessitats reals, no? I què són necessitats influïdes pel consumisme, no? Per aquesta societat de consum i per la publicitat i aquesta necessitat de tenir l'últim telèfon mòbil, no? Llavors sí que portem una crítica a això. Potser no cal anar canviant el mòbil i anar tenint millors versions cada any. D'altra banda, fem la crítica a la responsabilitat social de les empreses, sense que una cosa tregui l'altra, no? I a la seva deguda diligència, que aquest és el terme que ara fa servir molt les Nacions Unides, no? Han d'actuar responsablement amb els drets humans en tota la seva cadena de subministrament. I, per tant, aquestes marques tenen responsabilitat sobre les vulneracions de drets humans i laborals a les plantes dels seus fabricants. No?
No només això, n'hi ha des del famós tema del coltan, es diu? El mineral.
El coltan.
Coltan, el mineral aquest. És a dir, realment és una indústria que té com un catàleg de crítiques molt serioses que se li fan, no? No sé si el fet que estigui en poques mans i que a més totes siguin americanes, no n'hi ha cap marca europea, diguem-ho així, avui en dia que hi havia Nokia, però ja no és, ja és de Windows, no? Vull dir, no queda res. Tot el fet que tot sigui americà, una societat en la qual aquest tipus de drets no tenen la força que té Europa i sobretot el fet de que siga l'explotació laboral a Àsia o ara a Àfrica, perquè comença a haver una tendència també, ara com Xina comença a estar saturada, comença a traspassar-se part de la producció a l'Àfrica. No sé si aquesta trama globalitzada ajuda, és la base de que precisament es puguin fer aquest tipus de coses.
Clar, aquí és on hi ha la problemàtica, no? Que no existeixi una regulació internacional que sigui jurídicament aplicable. Hi ha les convencions de l'OIT, que són drets fonamentals, les principals convencions, i per tant són aplicables, tant a les empreses dels Estats Units, òbviament, no? Perquè els Estats Units els ha firmat i ratificat, però també d'altres països, però és difícil que això, les treballadores, per exemple, de la Xina puguin posar denúncies en aquesta mena de distàncies, no? O sigui que, clar, la indústria globalitzada ho posa difícil pels més vulnerables. Això sempre ha estat així. D'altra banda, En el cas dels minerals que comentaves, estem parlant també de drets humans laborals, de drets humans i de drets humans bàsics, no? I estem parlant de conflicte armat.
Sí, també els conflictes armats molt més greu.
Tenen també altres regulacions i hi ha ara també alternatives pel que fa doncs això, a reclamar que hi hagi regulacions europees, no? Pel que fa al comerç d'aquests minerals i fins a quin punt tenim un control o podem exercir un control sobre doncs, si estan ajudant a finançar les milícies en el conflicte armat del Congo, sobre si estan també donant feina perillosa i fins i tot amb treball infantil en aquestes mines. No?
N'hi ha una situació que sempre tot el món la comentem, però no sé si podries descriure com és el model laboral, per dir-ho d'alguna forma, d'aquest tipus de fàbriques, no? Perquè sempre diem no es respecten els drets laborals, però algú podria pensar que és que en comptes de treballar 8 hores els fan treballar 10, i no és això. És bastant més gruixut el tema, no?
Sí, és greu, però ja et dic, no agafa a tots els països per igual, parlem dels principals països productors i de Xina com a principal país productor, però també parlem de Corea del Sud, parlem de Singapur, també Amèrica Llatina, hi ha països com Brasil que estan produint electrònica, etc. A grans trets, nosaltres quan denunciem vulneracions de drets laborals parlem de tres capítols principals. El primer és salut i seguretat a les fàbriques, i aquest és un tema greu que no pot semblar que no ho és, no? L'indústria electrònica, però hi ha sectors com per exemple la producció de semiconductors que fan servir una multitud de productes químics molt tòxics i molt perillosos per la salut. I en moltes fàbriques el que hem vist és que no hi ha sistemes de protecció adequats, ni hi ha formació a treballadors i les treballadores per poder-los fer servir, i el que sí que hi ha és un augment cada vegada de malalties relacionades amb l'exposició a aquests productes, com són càncers, leucèmies, malformacions de fetus, etc. Malalties molt, molt greus que a vegades, a més, no poden obtenir un diagnòstic com a malaltia ocupacional i l'empresa pot ser que no se'n faci càrrec perquè a vegades es manifesten quan hi ha la persona plegat, no? Per tant, és un tema greu que va molt relacionat amb els altres capítols que denunciem, com també són les llargues jornades i els salaris precaris, no? Llargues jornades perquè també el fet que la gent quedi exhausta a la feina perquè estan treballant 12 hores a peu dret en alguns casos també comporta més sinistralitat. És a dir, que no, empitjora el tema de salut i seguretat a les fàbriques. Però parlem també de pressió psicològica per això, perquè hi ha moltes punitives per petits errors, perquè no et pots moure del teu lloc sense permís i perquè bueno, fas una quantitat d'hores que és inassumible, no? Perquè una persona sana les pugui fer. I l'últim capítol que denunciem també, i que potser és encara més bàsic que tots aquests, no, és el de la llibertat d'associació. Com sabem, a Xina no existeix, hi ha el sindicat vertical, en altres països on existeix, per exemple a Corea del Sud, l'índex de sindicalització és molt, molt baix perquè es persegueix sistemàticament aquelles persones que intenten organitzar-se per millorar les seves condicions, no? Des de posar-los en llistes negres, amenaçar-los, fins a violència física, no? I desplaçaments a una altra fàbrica, a una altra part del país. Llavors, clar, en un context on els treballadors i les treballadores no es poden organitzar i millorar les seves condicions, es perpetua aquesta situació, no? Tampoc per això no aconsegueixen tenir formació sobre el risc que corren a la feina, no? Per la seva salut. És per això que sempre considerem la llibertat d'associació com un dret fonamental que possibilita els altres, no? I és bàsic.
Perquè hi ha dues qüestions sobre aquest tema, no? Un, és evident que la inexistència de sindicats lliures fa que per exemple, els sous siguin més baixos, per força, no hi ha reivindicació, no? Però després n'hi ha la qüestió d'aquí sí de la responsabilitat de les empreses, és a dir, Samsung, Apple, una gran empresa d'aquestes, Google, les grans empreses que estan al darrere de tot això, tenen suficient poder com per poder posar clàusules en aquest sentit, no? És a dir, podrien, si volgueren, exigir clàusules de defensa dels treballadors, no? I amb la força, diguem, del volum de negoci que representen, sens dubte, a vegades es diu, no? A la Xina, si Google decidís que a la Xina n'hi haguessin sindicat, n'hi haurien sindicats, no? Per dir-ho d'alguna forma.
Possiblement. I, per exemple, en el cas de Samsung, que menciona, Samsung sí que té fàbriques pròpies i d'altres la subcontracta, tant a Corea com en d'altres països, no? La qüestió és com la relació d'aquestes marques amb les fàbriques agreuja la situació, perquè en comptes de fer això que comentes, el que imposen són uns termes comercials que ho empitjoren encara més. Per començar, quan els terminis d'entrega són molt, molt curts, ells saben i són conscients d'això, que implicarà que aquestes fàbriques hauran de tenir gent fent hores extres fins a límits il·legals pel mateix país on estan treballant, ja no pels nostres estàndards, eh? Però límits il·legals pel que fa a l'OIT i pel que fa a legislacions nacionals, sigui Xina, sigui Corea, simplement per complir amb el termini d'entrega. També el fet de fer un contracte a preu tancat, no?, per tal entrega, vol dir que les fàbriques, per tenir benefici, acaben fent encara més
clar,
greu
la
precarietat, no?, i l'explotació amb salaris que són indignes i que tothom sap que no estan cobrint les necessitats bàsiques de les persones treballadores, no? Llavors, la principal responsabilitat de les grans marques és aquesta, és unes condicions comercials amb els fabricants que no afavoreixin aquesta dinàmica d'explotació.
Tu t'has trobat sovint amb gent que diu sí, sí, tens raó, però això és massa gros per solucionar-ho jo comprant-me o no un telèfon.
Clar, òbviament, i en aquest cas, com dèiem, el consum responsable que podem fer com a persones individuals és simplement doncs, veure fins a quin extrem és una necessitat el que se'ns planteja davant de canviar l'ordinador o és simplement una moda o no ens arriba per fer petites coses que en realitat no són essencials, no? Però sí, el nostre consum individual té poc impacte en les decisions d'una empresa, no? És per això que des de Setem vam iniciar aquest projecte, aquesta campanya d'Electronics Watch, perquè vam veure que qui sí que té molt de poder sobre la indústria és el sector públic, perquè el sector públic a Europa, exactament, compren un de cada cinc dels ordinadors que es venen, no? Llavors, és un volum de facturació molt important per totes les marques i si algú sí que s'escoltaran és un sector públic organitzat per fer compra pública socialment responsable i per fer respectar els drets humans, que d'altra banda no són cap nova invenció, sinó que estan aquí a les convencions de l'OIT i altres llocs, no? La deguda diligència de les Nacions Unides, a fer complir això. Si hi ha algú que els pugui fer complir això, és un sector públic organitzat, no és un consum individual.
I exactament què feu amb Electronic Watch?
Doncs el que hem fet és crear una organització independent de monitoratge de les condicions laborals a les fàbriques.
Estem parlant a nivell europeu.
Estem parlant de que el que busquem és que les institucions públiques europees s'afiliïn a Electronics Watch perquè Electronics Watch pugui monitoritzar les cadenes de subministrament del que estan comprant i pugui facilitar-los informació sobre quines són les vulneracions. Però no només informació, sinó que el que busquem és que a través d'un clausulat, no?, d'unes clàusules que les institucions públiques fan servir en els seus plecs, puguin fer aplicables millores en el cas que es trobin vulneracions. És a dir, que aquest servei de monitoratge, que d'una banda és independent de les auditories socials conegudes que fan les grans empreses d'auditoria financera, no?, com que hem vist que això té un conflicte d'interessos clars i passa per alt la major part de vulneracions perquè són auditors o auditores que mai acaben parlant amb les persones treballadores ni amb els seus representants, a nosaltres proposem un servei de monitoratge fet per grups de defensa de drets laborals i sindicats en aquells països on n'hi ha, no? Aquestes serien les persones que anirien a visitar les fàbriques i a fer informes exhaustius. Però a més, Electronics Watch el que fa és que quan aquestes persones trobin vulneracions, per contracte, els contractistes es vegin obligats a remediar-ho, a establir programes de millora i per això també en diem monitoratge i no auditoria. Aquestes persones, aquest servei de monitoratge, tornarà a les fàbriques a veure si s'ha complert. Exacte.
I quina és la reacció de les institucions a aquest projecte?
Doncs bé, anem a poc sumant-ne. On ha tingut més ressò i més èxit així d'entrada ha estat el Regne Unit. Les principals universitats s'hi han afiliat i també consorcis de serveis universitaris, no?, on fan compres conjuntes. I a d'altres països doncs, també tenim els primers, tant tant a Holanda com aquí a Catalunya tenim les primeres institucions interessades amb qui estem parlant també i acabant de tancar els termes de l'afiliació.
Quin impacte creus que podria arribar a tenir, que no només universitats, sinó governs, al final, decidir en això, afiliar-se aquí, establir un codi? Al final és l'establiment d'un codi ètic en el qual tu compres en funció de si es compleix una sèrie de condicions
sí, sí,
o no.
És a dir... Sí, Electronics Watch funciona així. Té unes clàusules i un codi de conducta que s'ha de complir. I les clàusules són per fer aplicables aquest codi, que vol dir que passa per revelar on són les fàbriques, que el contractista hagi de revelar on s'han produït els béns que,
que
està subministrant.
Ni això sabem.
Això fins ara no ho ha sabut mai ningú, no? Llavors, començar a tenir informació sobre la cadena de subministrament és molt important, perquè també aquí ens portaria a veure que la Universitat de Londres i l'Ajuntament d'Amsterdam estan comprant servidors que s'estan produint a la mateixa fàbrica del sud de Xina. No? Podríem arribar a aquesta conclusió. Llavors, en el moment que en aquesta fàbrica es trobessin vulneracions, Electronics Watch podria parlar en nom de tots els seus afiliats que sabem que s'estan proveint d'aquella fàbrica.
Clar.
Llavors, el
potencial
impacte... Primer pas
és identificar on es fan les coses.
El potencial impacte és molt, molt gran, perquè en el moment que Electronics Watch sumi i pugui representar la veu de diferents institucions públiques i en una fàbrica en concret pugui representar la veu dels seus principals clients, és obvi que hauran de reaccionar, no els hi quedarà més remei.
I aquesta seria la primera implicació, però després, l'alternativa, imaginem per exemple que passa això, no? que el mentrestant, que se sol dir, no? Mentrestant això no arriba, lo important és la denúncia, lo important és parlar obertament d'un sector tan opac, en aquest cas concret, respecte al mobile, quan tothom a Barcelona el mobile, que bé que és, quin gran impacte a la ciutat, que positiu que és, que apareguin veus crítiques, és aquesta la tasca del mentrestant, mentre no arribem a organitzar les institucions tant com per poder ser una palanca de pressió.
Clar, mentrestant hem de convèncer a més i més institucions a sumar-se a això per tenir més i més llistes de fàbriques, no? I perquè el nostre servei de monitoratge sobre el terreny pugui actuar més i més i canviar la vida de milers de persones, no? I clar, mentrestant, doncs tothom hem de ser conscients d'això, no? Per tant, volem arribar no només a institucions públiques que són potencials afiliats, sinó a tothom, perquè finalment les institucions públiques gasten diners de tots i totes les contribuents, no? Per tant, la nostra veu és important i la nostra conscienciació també. I aprofitem el mobile doncs, per portar aquest tema, així com tot d'altres temes que tractarem, no? El tema dels minerals que hem dit, el tema de l'obsolescència programada i tota la ferralla electrònica que també estem exportant, no? I altres temes com la privadesa de les xarxes, no? I del coneixement online.
En aquest sentit, penses que especialment a Barcelona el fet que el mobile genere un negoci tan gran, hoteler o altres, diguem, poc edificables també al costat, etcètera, etcètera, fa que les crítiques s'acallin? Està com mal vist parlar mal del mobile?
Depèn de qui preguntis, no? Perquè justament en aquesta coordinació que hem fet amb altres col·lectius que han organitzat activitats paral·leles al mobile, doncs ells sí que porten la crítica de quin és l'impacte que té sobre la ciutat un gran esdeveniment com aquest, no? El nostre congrés no porta aquesta crítica, però podem compartir algunes d'aquestes coses, no? Llavors, una resposta a això que preguntes és potser és preocupant que no hi hagi prou crítica a l'impacte que té sobre la ciutat, no? Però sí, en els col·lectius en què això no es posa en dubte, que només es veu que és una entrada de diners a partir de congressistes i tot el negoci que es genera al voltant de la fira, doncs, clar, això és el business as usual, no?, que es diu. Negoci pel negoci, però una mica sense reflexionar sobre qui exactament se'n beneficia. Tant a la ciutat, qui exactament es beneficia d'un Mobile World Congress, com quan parlem de la indústria, no? Qui es beneficia d'aquesta carrera incessant pel desenvolupament tecnològic, de la producció de més i més equipaments, no? I a quin preu.
T'ho he preguntat abans, però m'agradaria incidir en això. És molt fàcil atacar els crítics amb el ludisme, no? Amb dir, clar, és gent que el que vol és que parem el desenvolupament, no? I Però, en canvi, vosaltres promocioneu gent que està fent coses diferents, com el Firephone, per exemple, coses d'aquest estil. N'hi ha alternatives petites, perquè enfrontar-se a aquests gegants és obvi que no és una tasca fàcil, però no es tracta de renunciar al model de vida, no es tracta de a tot el model de vida, a una part sí, però no a tot. No es tracta de no és renunciar a la tecnologia, el que esteu demanant vosaltres.
No, portem alternatives tant directament relacionades amb la indústria, com pot ser el Fairphone, que és un telèfon doncs això, que ha estat creat a partir d'una reflexió en tota la cadena de subministrament d'un telèfon i en tot el cicle vital que té un telèfon per fer-lo de forma sostenible, no? I social i ambientalment justa. I llavors també Fairphone vindran a fer una presentació sobre el seu telèfon i sobre com fan seguiment, tant d'on provenen els seus minerals, en quines condicions es treballen les fàbriques, com són reciclats els seus aparells, com estan dissenyats perquè durin més temps, etc. Per tant, és un molt bon exemple de que aquesta indústria podria ser més justa. També portem alternatives pel que fa a les telecomunicacions, que em sembla que també és un tema important.
Important,
no? Sí. I el tema de com l'oligopoli que tenen les grans companyies de telecomunicacions, en el fons contribueixen a una lògica privada, no?, de com ens comuniquem, de quin impacte té, qui controla les nostres dades, com controla com i amb qui ens comuniquem. De fet, hi ha recursos públics invertits en xarxes que es dupliquen, no?, simplement per aquesta lògica privada. I per tant, portem alternatives com són Eticom, en el cas de ser una xarxa de telecomunicacions que són part d'una cooperativa, no? Una economia solidària, que a més és una iniciativa nascuda aquí a Catalunya. També el projecte de Gifinet, no? De xarxes obertes.
Un projecte, a més, valorat i premiat a nivell europeu. El Gifinet va rebre fa poc un premi europeu a una de les millors iniciatives de repensar el model de les comunicacions. I Gifinet, a més, és una... Sí. Una xarxa a hores d'ara ja molt potent, molt ben implantada i que demostra que es poden fer les coses d'una altra manera.
Exacte, doncs sí, ens vindran a explicar aquest projecte reconegut i consolidat i el lligarem també amb la necessitat doncs, això de passar d'aquesta lògica privada a una lògica més cooperativa i més del procomú, no? Que passa també doncs, pel programari lliure, no? Que és per això que també organitzem una Install Party. Perquè si no, en el fons, contribuïm a aquesta lògica de dades controlades en molt poques mans. No?
Al final, però, us queda la sensació d'enfrontar-vos a un gegant molt gran?
Sí. Sí, el gegant és enorme i està molt ben situat, a més, no? Perquè estem parlant de tant les grans empreses de telecomunicacions, que són oligopolis, com aquestes grans empreses de fabricació de productes electrònics, tenen uns lobbies superpotents al seu darrere, no? I nosaltres doncs som campanya, som la societat civil, no? Que volem reunir la ciutadania i veure quins recursos tenim per enfrontar-nos a aquest gegant. Però clar, és gran. Sí.
De tota manera, diria que enguany serà l'any que n'hi ha més oposició en aquest sentit, no? És a dir, a Barcelona una mica teníem la sensació de que això era un manà que ens havia caigut del cel, que millor no remenar-ho, que millor no... Fins i tot les pròpies institucions demanaven un perfil baix a les crítiques perquè hi havia molt en joc en la ciutat i aquest tipus de discurs l'hem sentit, no?, durant anys. I enguany és el primer any que comença a notar que hi ha ja gent que està dient, no, té igual, vull dir, sí, venen molts congressistes, l'aeroport no cap ningú, els hotels estan plens, etcètera, els restaurants, no sé què, però no és prou, no? O no podem hipotecar la ciutat només això, diguéssim, no?
Jo crec que la crítica ja ha estat cada any, almenys jo l'he sentit cada any, però ha estat potser menys constructiva, no? I la bona notícia d'aquest any és que hi ha hagut diverses iniciatives que han volgut proposar les alternatives, no? Perquè al final tot això té alternatives, no hem d'acceptar tot tal com està. No? I és en aquest sentit que també quan nosaltres vam començar a preparar el Mobile Social Congress i vam contactar amb diferents persones que creiem interessades, amb diferents entitats que creiem que podien aportar contingut, que vam veure que aquestes mateixes institucions havien estat contactades per altres i que hi havia altres iniciatives. No? No sé si casualitat o què, però aquest any la crítica s'ha volgut portar a la construcció d'alternatives i en aquest cas hem coincidit i per això també hem volgut preguntar.
Això és molt interessant, no? Perquè d'alguna manera a vegades semblava una crítica com espasmòdica abans, no? El no pel no. I aquesta vegada sembla que heu fet un salt, ja no és el no pel no, és el no a canvi de, no? Que són les situacions de repent prenen una altra dimensió, no?
Sí, és el poder que té la interconnexió, no? La intercooperació amb això, tant amb projectes que hem arribat a conèixer i amb qui hem col·laborat més, no? Fairphone, Eticom, Gifinet, no? Veure com tot això està connectat una cosa amb l'altra, com els grups de recerca que hi ha per l'economia circular i del procomú, no? I tot això més entitats que fem denúncies sobre com s'estan produint aquests equipaments electrònics i quin és el model tecnològic, no?, que hi ha al darrere. Llavors, la intercooperació fa que surti una crítica molt més constructiva que no pas la que potser fins ara havíem fet més des del nostre sector. No,
No ho hem dit, però evidentment qui vulgui saber-ne més sobre tot això, www.setem.cat, allà trobareu tota informació, tant de les activitats que s'hi fan com de mil temes més, i electronicswatch.org, que té versió en català, i que, per tant, doncs, qui tinga interès en anar més enllà del que dona aquests 30 minuts en els quals podem parlar tranquil·lament nosaltres, aquestes dues són els llocs on hauria d'anar. Així a l'internauta solem acabar amb una pregunta que incomoda, que és com veus tu que estarem d'aquí 5 anys en aquest tema? És a dir, tu creus que això, aquest punxar en la consciència de la gent acabarà en un període raonable de temps, com és 5 anys, provocant un impacte?
Home, jo vull pensar que sí, perquè si no, amb quines ganes me n'aniria a treballar, no? Vull pensar que sí, que això té... El que és obvi és que té molt de potencial, no? Preveure el que passarà d'aquí 5 anys és difícil, però en el cas d'Electronics Watch hem vist com la indústria ha reaccionat, no? S'ha acostat a preguntar exactament què volíem fer, com això els podia afectar, i bueno, ja hem creat, no? Hem posat una llavor, jo crec que creixerà. El que passa que hi ha altres factors al voltant i altres coses que també estan creixent molt, no? I que no sabem fins a quin punt ens contrarrestaran, però jo crec que la nostra iniciativa creixerà i té un potencial d'impacte enorme. Sí.
Molt bé, Alba Trepà, de Setem, Mobile Social Congress i de la campanya Electronics Watch. Gràcies, primer, per la feina que feu, aquest punt crític que sempre és absolutament necessari, i després per compartir aquesta estona aquí a VilaWeb amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Fa pocs dies, Instagram ha introduït una funció que, tot i la senzillesa, implica un gran canvi per a molts usuaris. Amb la versió 7.15, que ja s'ha començat a distribuir, es pot gestionar des de l'app més d'un compte d'Instagram, cosa que no es podia fer fins ara. Tothom qui en tenia dos o més havia de tancar la sessió cada vegada o utilitzar aplicacions específiques externes que portaven solucions parcials. La nova funció beneficia els usuaris que han de treballar amb més d'un compte. Quan fan una fotografia, a la pantalla es pot veure quins perfils es pot penjar. Poc abans de l'arrencada d'una nova edició del Mobile World Congress, el fabricant de mòbils xinès ZTE ha portat a les botigues del país el seu últim model, l'Axon Mini. Tot i el nom, que fa pensar en una versió reduïda de l'Axon Elite, el nou aparell conté moltes de les funcions presents al mercat i algunes de reservades encara als dispositius més exclusius de les grans marques, com Apple i Samsung. Amb una carcassa fabricada a partir d'una aleació d'alumini i titani utilitzada per la indústria aeronàutica, incorpora un processador Snapdragon 616. 3 GB de RAM i 32 GB d'espai d'emmagatzematge, ampliable gràcies a una microSD. A més d'una pantalla de 5,2 polzades Super AMOLED i doble càmera, de 13 megas i de 8. Per diferenciar-se, el terminal incorpora una espècie de Force Touch, la característica dels últims iPhone que permet reconèixer la pressió que s'exerceix sobre la pantalla per dur a terme una funció o una altra. I com a complement, inclou un sistema de reconeixement d'empremtes dactilars, un altre de veu i un escàner d'iris d'ull, tot plegat per menys de 400 euros. LinkedIn, la xarxa professional més gran del món, no permet navegar ni moure's professionalment en català. perquè ni els comandaments per navegar-hi ni la interfície per penjar-hi el currículum són a la nostra llengua. Això és el que va denunciar fa 2 anys la Fundació.cat amb la posada en marxa d'una campanya per mirar de convèncer els responsables que introduïssin el català. Malgrat la pressió de milers de catalanoparlants, 2 anys després LinkedIn continua sense incloure-hi la versió catalana. És per això que ara Plataforma per la Llengua ha decidit tornar a organitzar una campanya de denúncia a través del seu servidor canvia.cat per recollir 25.000 adhesions i demostrar a la companyia nord-americana la importància que té el català a escala socioeconòmica i empresarial.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan.
Bon dia.
Què ens expliques avui?
Avui vull recordar que la setmana passada va ser el Dia Internacional de la Ràdio.
Sí.
I avui intentaré explicar com fer una emissora de ràdio.
Ah, mira, sí. Casolana.
Sí, sí. No anem a muntar ni Catalunya Ràdio ni RAC1, anem a muntar una emissora d'estar per casa. Ni segurament res que tingui a veure amb el senyor Marconi, que va ser aquell... Tu no has fet mai una emissora i un receptor amb galena?
No, n'he sentit a parlar, però no ho acabem de fer mai.
Doncs ja no funcionen les coses així. La ràdio ja és una mica digital. Uh-huh. Intentaré explicar, sobretot, de les primeres coses que vull intentar deixar clara és la diferència entre digital i analògica. Perquè hi ha molts embolics en tot això. Uh-huh. Perquè diuen la ràdio digital, la ràdio analògica... Tot... La ràdio que sentim, la que sentim, tot és analògica. I hi ha unes normes per fer-la digital, per convertir-la digital, que per fer una similitud és el mateix que va passar amb la tele.
Amb la TDT.
Quan va passar a digital amb la TDT, vam passar del VHF i el UHF i totes aquelles històries i tot plegat, vam passar a digital. Doncs la ràdio amb AM o FM... sigui com sigui, és analògica encara. Encara que el contingut, i aquesta és la confusió que hi ha pel món, el contingut és digital, perquè ara el que nosaltres fem i el que fa tothom està absolutament digitalitzat. És a dir, el que surt està guardat en un disc dur sempre.
Mm-hmm. O sigui, tot funciona, continua funcionant tot per ones?
Funciona analògicament per ones, però després... tot el contingut és digital. Fins que arribi un moment que el famós DAB, que és l'estàndard que s'ha muntat per la ràdio digital, es posi en marxa. Però clar, imagina't el que va representar canviar tots els televisors. I normalment n'hi havia 1 o 2. Imagina't ara canviar totes les ràdios del país. I les dels cotxes.
Complicadet, eh?
O sigui, no ho faran d'un dia per l'altre.
Hi ha una transició d'uns quants anys.
D'uns quants anys, doncs. Quants segles potser? El senyor Marconi, ja fa segles que ho va inventar això de la ràdio.
No, i ara com van les tecnologies que canvien en molt poc temps, vull dir, fins i tot el DAB aquest...
És que el DAB no només t'envia ràdio, sinó que també et pot enviar dades. De fet, igual que la TDT també et pot enviar dades. Via les zones et pot enviar dades. Bé, escolta'm. No ho volem complicar molt, ni farem un tutorial, però donarem pinzellades perquè la gent després comenci a remenar i pugui muntar, jo et diria que no la seva emissora de ràdio, sinó els seus programes de ràdio.
El seu internauta particular.
El seu internauta particular, que ens facin la competència, que nosaltres els hi farem publicitat i tot. Perquè, a veure, el primer, és que hem de saber què hem de dir. És a dir, deixant de banda la tecnologia... És a dir, hem de tenir alguna cosa per explicar a la gent, és a dir, hem de muntar un Internauta 2 o anem a muntar un Polònia 2?
Exacte, qualsevol cosa, però
alguna cosa. Però alguna cosa hem de dir i que a la gent li interessi el que nosaltres diem. Bé, però suposem que ja tenim clar què és el que volem dir i ja tenim clar la diferència entre analògica i digital. Normalment, i ara per tornar a complicar-lo d'analògica i digital, normalment nosaltres treballarem tot això amb el nostre ordinador. L'ordinador serà el centre de treball on guardarem tota la veu que anem, veu o música, que anem posant, o efectes especials. Uh-huh. El nostre ordinador és la taula de treball. Li hem d'entrar aquesta informació a l'ordinador. Uh-huh. I per entrar-li necessitem una cosa que es diu micròfon. Que és el que acostuma a captar el que nosaltres parlem i el que arriba a l'ordinador. Clar, l'ordinador tot és digital. Llavors, per connectar una cosa que és analògica, que és la nostra veu, nosaltres no parlem amb zeros i uns.
No encara.
No encara, de moment. Espero que trigarem. Doncs en lloc de... nosaltres parlem analògicament, això ha d'entrar a l'ordinador. Llavors hi ha dos sistemes. Nosaltres tenim un micròfon normal i corrent, dels de tota la vida que es connectava amb un jack, i entrem en una taula de mescles, i hem de convertir-lo a digital, o directament ja comprem un micròfon que sigui digital, és a dir, que ja fa la feina. És a dir, que la sortida del micròfon
es pot trobar sense problema.
És un connector USB, sí, es pot trobar per uns... Bé, si busquem un micròfon que tingui un cara i ulls, estem parlant d'uns 60 euros, 60, 70, 80 euros. Mm-hmm. Depèn de la cara i ulls que tingui, bé, el podem trobar per 10, però si el que voleu fer és una cosa digna, no poseu un micròfon de 10. Bé, això és el primer que necessitem, saber si el nostre micròfon serà amb sortida digital o amb sortida analògica, perquè la segona peça, abans d'arribar al nostre ordinador, la segona peça normalment serà una taula de mescles. I la taula de mescles és el que, com el seu nom diu, mescla. Diu el micròfon 1, el micròfon 2, el micròfon 3, un CD que nosaltres tenim per allà que volem posar, totes aquestes coses que les volem ajuntar abans de que arribin a un producte final. I la taula de mescles ha de saber, hem de comprar-ne una, que tampoc és... No ens estem parlant de grans diners, estem parlant de 40, 50, 60... D'aquest ordre de magnituds.
Sempre m'ha fet por ja la paraula, allò, taula de mescles, això em semblava fora de l'abast.
No són massa cares, són això, 40, 50, 60, 60 euros. Però després hi ha una altra alternativa, que és molt més complicada, i és anar gravant per separat cada cosa, amb diferents micròfons, ara, entrada 1, entrada 2, entrada... Clar, necessitem un ordinador que tingui moltes entrades, i després mesclar-ho dins de l'ordinador. Que normalment no ho farem perquè els ordinadors tenen un lloc per on els hi entres el so.
Clar, no n'hi ha...
No hi ha 25 entrades de so. Llavors, si només tenen un lloc, abans les has de juntar. Sempre pots afegir-li efectes especials, bueno, el que fa el Jordi amb nosaltres, que a darrere nostre ens posa música, o ens posa vídeos, o ens posa coses d'aquestes. Efectes especials no em posa molt. Allò que sona un timbre, o hi ha aplaudiments...
No li dones idees.
Però això dels aplaudiments... I llavors hi ha una... I això us deixo per aquí un link amb una web que té tot ple d'efectes especials. D'ús lliure, a més, perquè quan feu la ràdio us podeu aplaudir a vosaltres mateixos.
El públic que assisteix avui al programa.
El públic que assisteix al nostre programa, doncs ens aplaudeix amb molta força. I això és el que després pots fer. Bé, tot això com ho podem fer? Imaginem que ja ens n'hem anat a la botiga, o els links que jo us deixo per aquí, que són els de Can Amazon, i ja tenim un parell de micròfons.
I la taula.
Imaginem que, com que estem fent ràdio, no necessitem que els micròfons siguin com aquests petitons i inalàmbrics que es vegin poc, posem un micròfon a sobre la taula, que de fet és com ho vam fer els primers internautes que vam fer aquí. Teníem un
tros de micròfon. La carxofa.
Teníem una carxofa, com que ningú ens havia de veure, no havíem de minimitzar-ho les coses. Bé, ja tenim els micròfons. Si resulta que ens hem embolicat la vida, que... tenim una entrada que és analògica i la nostra taula és digital i tot plegat. Hi ha uns invents molt senzills que tu li pots posar una entrada analògica i es connecta amb un USB. I estem parlant d'una pastilla que val... ho tenia per aquí. 15 o 16 euros. O sigui, tampoc... No estem parlant de coses excessivament cares. Uh-huh. Una pastilla que la pots posar i que té entrada i sortida. Li pots connectar-li uns auriculars o li pots connectar el teu micròfon amb el jack.
I converteix d'analògic a digital.
I converteix d'analògic a digital, exacte. Després hi ha la següent fase. Ja tenim l'àudio en el nostre ordinador. Ara l'hem de remenar, potinejar, fer coses... Hi ha el millor programa en aquests moments que existeix per remenar i que és de software lliure, es diu Audacity.
Audacity, sí, és el que necessitarem, Audacity.
Sí, i el que fa és això.
Et pot fer anar més de pressa la veu.
Et pot fer anar més lenta, allò que parla, així, que sembla que no acabis de parlar bé. Et pot afegir els aplaudiments aquells que nosaltres dèiem. Li pot posar per sota una música de fons.
Ens pot... Tots els efectes d'edició.
Tots els efectes i edicions que vulguis.
Molt bé.
Dic, a base de... Tu tens un CD, recordeu que hi ha problemes de copyright. I si vosaltres heu de fer la vostra emissora perquè l'escoltin quatre, no passa res. Però si voleu ser la futura ràdio, diu, aneu al tanto amb els copyrights. Perquè ara hem d'emetre. És a dir, ja tenim... Hem entrat l'àudio, l'hem mesclat, el tenim al nostre ordinador, normalment en format MP3. El tenim al nostre ordinador. Li hem posat tot d'accessoris, li hem fet aplaudiments. Li hem posat un CD, una música de fons, perquè sembli això. Bé, o li hem posat rock, és igual, li hem posat el que hem volgut. Però ara hem d'emetre-ho. És a dir, algú ha de sentir allò que hem fet.
Exacte.
Tenim un producte acabat i algú ens l'ha de sentir. Llavors, què hem de fer? Hem de fer un podcast, normalment. És a dir, la manera més senzilla és fer un podcast. I una de les maneres molt senzilles de fer un podcast és anar als senyors d'Apple i anar a l'iTunes. Recordeu, els senyors d'Apple no guarden els podcasts ells. L'únic que fan són de publicadors. I van posant-los tants com tu vagis fent. És a dir, si tu en fas un cada setmana, tu tens la llista de tots els que has fet i aquesta llista ells te la publiquen. No et cobren res per fer-ho.
Tu tens els fitxers, però ells ho publiciten.
Exacte. Tu necessites el teu servidor que tingui aquella música i el teu ample de banda perquè aquell programa, aquella música, el que sigui, surti i la gent l'escolti amb el seu ordinador. O sigui, això és el que us ofereixen els d'Apple. I fer la publicitat o el poder dir sempre a tothom, diu, jo estic en els d'Apple. Voleu informació de podcast? O sigui, voleu fer publicitat dels podcasts? Els del PodCatalà tenen una llista de tots els podcasts que hi ha en català. O sigui, si vosaltres voleu que algú més us conegui que no pas amb els d'Apple, aneu amb els de PodCatalà, que ja us posaran a la seva llista. Però hi ha més llocs per guardar podcast i aquests sí que et guarden el fitxer.
El fitxer.
I no necessites ample de banda. És a dir, ja una vegada tu has fet el programa, l'envies a publicar i ells se n'encarreguen de publicar-te i de que el teu programa allotjar-ho i ample de banda, amb la qual cosa no necessiteu pagar res més. Us en dono un parell. Hi ha un que es diuen iVoox, que són molt bons, sense límit d'espai per guardar tot el que tu vulguis, i hi ha uns altres que es diuen iHeart, i també són, o Radio Online, que són un parell de plataformes que tu pots guardar el teu contingut. Després hi havia uns altres que eren molt bons, que ara estan, però aquests guardeu-los en un raconet, perquè igual ressusciten. Eren uns que es deien Shoutcast, perquè els va comprar American Online en el seu moment, igual que va comprar Winamp, que és el programa d'àudio per excel·lència, però American Online va anar fent les coses una mica malament, no els hi van sortir molt bé els negocis, els van deixar raconadets, no van anar evolucionant el programa. Si voleu descarregar-vos el programa heu d'anar amb una versió de fa 2 o 3 anys perquè
ja no s'actualitza.
Però fa molt poc, fa un any, una cosa així, uns senyors que es diuen Radio Online, em sembla, o una cosa així, van comprar la companyia, van comprar aquestes dues empreses a American Online i sembla que els tornaran a fer reviure. Era una de les millors solucions, molt bones solucions.
I també per carregar els podcasts.
Però ells et donaven tota la solució. Igual que els de Spreaker, que són uns altres que us recomano molt. Els de Spreaker el que fan és et regalen tot el sistema de creació del teu programa. Allò que dèiem com li poso efectes especials, com poso un micro, com poso un altre. Si els tens separats, tu fas tot el teu programa i després els envies perquè ells et publiquin la teva emissora. És més, tenen fins i tot la versió de Spreaker per mòbil, és a dir, des del teu mòbil pots fer-te el teu programa de ràdio, no necessites pràcticament ni ordinador. Hi ha, allò que us comentava abans, si necessiteu efectes especials, els trobareu a Freesound. Remeneu per Freesound i allà podeu trobar efectes especials per donar...
Podeu vendre... fer un programa només amb els efectes especials.
O poder fer-lo només amb efectes especials. I en general, el que heu d'intentar és, una vegada tingueu empaquetat el programa, que hi hagi algú que us publiqui aquella informació i que no depengueu del servidor com dependríeu en el cas de l'iTunes, perquè estigui allà guardada in secula seculorum. Hi ha alguns d'aquests que, per més seguretat, en el moment que tu envies el teu programa de ràdio i te'l posen a la teva llista, envien una còpia al archive.org, que és la web aquella, per si algú no la sap, és una web, on guarden tots els webs des dels segles dels segles. Des de l'any 90, captures...
Des de l'any 96, em sembla.
Sí, i tenen webs i tenen arxius. Uh-huh. I en l'archive us poden guardar el contingut dels vostres programes de ràdio. L'únic que heu de fer és enviar-li una còpia o mirar algun d'aquests que ho fan automàticament perquè enviïn una còpia directament i seguiu conservant els vostres programes de ràdio.
I els mantenim per la posteritat.
Per la posteritat, com podeu trobar tots els de l'internauta a casa nostra.
Molt bé, doncs escolta'm, era més senzill del que em pensava.
Bé, jo he donat pinzellades. Ara la gent que es comenci a barallar.
Bé, doncs ho intentarem, Joan. Moltes gràcies.
Gràcies.
Jugues damunt sa tenassa, dus un biquini i els teus ullarros a sa cara. Vers rínxols negres aguanten aigua salada. Tubo i lentes, globus terraquis amb eixos nedes i vides de flots submarines. Treus el cap i me dius que hi ha molt de peixos. Juc a matar pensaments inconexos, guspires de sol, a la mà són reflexos. Surs i t'aixugues que fas matant helicòpters avui anant de còctels. Agafes el cotxe i pilotes, home de rodes a carreteres, vas a tot hòstia i no toques voreres, ve una curva i no frenes. Sona la ràdio Figala, por Dios que bonita, és la mañana i tot és perfecte, i cantes un tros en directe.